Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí ens havíem quedat a les portes d'una qüestió, diríem que delicada, o sensible, si volen. En el nostre habitual temps de família des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barrabets, número 16, en Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La setmana passada ens havíem quedat amb la funció materna i la funció paterna. No parlàvem de persones, parlàvem de funcions.
Sí.
Perquè el professional ens deia, hi ha funcions que s'han d'exercir, si no, en el futur pot haver problemes. I la funció materna és del tot indispensable
del tot per al
nostre creixement com a persones, més que la paterna.
A veure, diríem que la funció materna és essencial, és fonamental per a la vida. Sense funció materna no hi ha possibilitat de vida, no pot sobreviure un nadó. Això és una experiència que es va fer, o una experiència, a veure, un descobriment, una investigació.
Estem parlant de la funció, eh?
Sí. Ara veuràs, perquè sí, l'experiència ho posa bastant clar.
Però és que ha sonat tan contundent, això. Sense funció materna no hi ha possibilitat
de vida.
De vida.
Sí. I no estem parlant de cap tipus de malaltia orgànica.
D'acord.
Parlant de
d'acord.
Nadons,
i no estem parlant... No és que sense una mare no es pugui viure, sinó que sense la funció materna
exacte.
Es pot viure.
Exactament.
D'acord.
Exactament. Era un hospital per a nanos, per nens, i tenia tot un... Hi havia alguns que estaven interns, i alguns eren nadons que havien estat donats a la institució, i una de les coses que veien és que es començaven amb el pas dels dies, tot i estar alimentats i cuidats, i s'anaven com apagant, no? Molts d'ells, i alguns morien, i morien de res que fos qualificat de cap malaltia. I hi havia un psicoanalista que treballava en la institució i va començar a pensar que aquests els hi mancava alguna figura de referència clara i contundent. I van començar a assignar a cada nadó una tutora o una infermera cuidadora responsable que feia el seu torn, és a dir, no estava 24 hores, feia el seu torn, però era la que quan venia preguntava, no? I com ha anat? I què ha fet? I com ha passat la nit? I ja en recorda, i feia, justament, començava a fer una funció materna. I aquí els nadons ja responien d'una altra manera molt diferent, havent-hi, diguem-ne, una persona que, diríem, que els mirava, per qui representaven alguna cosa o significaven alguna cosa, molt més allà que una panxa a omplir o uns pulmons a omplir d'aire, sinó a nivell del seu ser. No? I aquí és on diem que el ser humà necessita forçosament i necessàriament d'un altre que el sostingui, que el miri, que el mimi, que té que significar algo per algú per poder ser, no? I per això és funció.
Dit així, existim per algú?
Sí, existim gràcies a algú.
I per algú?
I per algú, sí, si no... no, sí, és això, és ser per l'altre.
Sí, faig un parèntesi aquí. Què és l'autisme?
Bueno, molt interessant.
I fins a quin punt si l'autisme és aquella malaltia que aïlla a la persona del món.
Sí.
Com es pot viure o com es pot trencar aquesta barrera, o com...
Bueno,
no sé si ho hem exagerat, ho hem anat molt lluny d'on
no és. A veure, jo crec que sí que va lligat. El que passa és que passarem una mica per sobre, perquè diríem hauríem de definir autisme.
És només un parèntesi i anirem a la funció materna i paterna en uns moments.
Però és que va lligat. Què és el que passa? L'autisme i altres formes de psicosi. El que no podem dir és que no intervingui en res, ni la genètica, ni les qüestions orgàniques. No ho sabem, això és una X que està ja operant i funcionant. Mm-hmm. No sabem quan predetermina, però el que invariablement detectem són relacions materno-filials molt peculiars, molt particulars, on hi ha justament algo de vegades on el nadó ve a ocupar excessivament en la mare, diríem, tot, l'és tot, i aquí sí que són un per l'altre, però d'una manera exacerbada, diríem, no? On justament aquí no hi ha, la mare no té cap mirada cap a ningú més, mm-hmm, que no sigui aquell nadó, no, però vull dir que no conta la paraula de ningú altre.
D'acord.
Per incidir de la forma que sigui...
Però vols dir d'una forma obsessiva, malaltissa...
Sí, exactament. Que és el tot, forçant una mica, però és com el tot de la vida d'aquell... Amb la qual la funció que té aquell nadó és complementar a la mare. I per la mare és la funció que té. I no, diríem, com anirà pel món, o què farà, o què serà, o com li anirà. A veure, no és que no estigui... però no amb la potència que hauria d'estar. Ja dic, en el benentès de que hi ha factors aquí que es desconeixen o que són molt difícils de precisar en quant a lo que vingui constitucionalment.
Mm-hmm. Perquè en aquest cas hem fet referència a l'autisme, però el fet que un fill o una filla pugui patir una disminució psíquica, això no eximeix de cap manera que la funció materna, diguem-ne, sigui igualment no només necessària, sinó que sigui percebuda igual que qualsevol persona que no tingui cap mena de disminució, no?
Això, l'autisme, més que una disminució, és una alteració de la construcció del ser, no? És a dir, realment, o sigui, per exemple, el contacte amb la realitat queda absolutament desdibuixat, no, la realitat no acaba d'existir. No acaba d'haver-hi una realitat per fora, no? Justament, per exemple, el llenguatge ve d'una manera molt distorsionada. Són típics nens que els únics que els entenen és la seva mare, l'única persona que l'entén, que la mare, per exemple, va traduint tota l'estona, i tan panxa, ja parlarà, i té 4 anys o, no?, coses per l'estil, o
fa una jerga
que diríem... que jo estic
tipificant
excessivament, però
perquè ens puguem entendre una mica.
Exactament. No? I aquella mare ja té prou, diríem, amb que ella l'entengui, i quan un altre diu, però escolta'm, però no els entenc, què vol pa? Ja t'ho explico jo. No l'amoïna, no està dient, ai, és que la qüestió no és que jo tradueixi, sinó que ell o ella s'entengui directament. Pues, hi ha aquesta espècie de funció mediatitzada on la mare fa del...
D'intèrpret?
Sí, d'intèrpret, efectivament.
De vincle amb la societat?
I de substitut. Realment, suplanta el que hauria d'estar fent el seu fill o la seva filla. I no li dona oportunitat que ho faci. És molt diferent que... No estem parlant d'alguns retards en l'adquisició del llenguatge, perquè hi ha nanos que triguen una mica més que d'altres.
Segurament l'especialista ens pot dir, hi ha mares que també fan això i el fill no és precisament autista.
Exactament. Sí, però no. Això, amb aquesta radicalitat, no la fan.
No la fan, eh?
Això ho veuràs, a més, que són mares que aviat, per exemple... Si està en una situació de parella, el pare li diu... És que tu, ell senyala amb el dit i tu li dones... Doncs para d'això, perquè és que si no dirà mai la paraula. Fins que no la digui, no... Bueno, i normalment són coses que remeten. És a dir, a la que es modifica una mica, això remet ràpidament.
D'acord, tot plegat ens vindria a dir que naixem com naixem o de la manera que naixem, necessitem un vincle emocional o una alimentació emocional per tirar endavant.
Emocional i més que emocional. I més. Sí, perquè també és de representació. O sigui, no només representa algo afectivament, sinó representa algo en la vida.
D'acord.
Inclús,
Això més enllà de tot, és a dir, naixem muts o naixem sords o naixem bé o naixem secs, és igual. Tot això, necessitem un vincle
absolutament. Sí, i
diria en qualsevol si circumstància, sobre, sí, qualsevol ésser humà necessita un vincle emocional. Per, diguem-ne, sobreviure com a tal. En la seva condició d'ésser humà.
Exactament.
D'acord.
Sí. Jo crec que és amb aquesta radicalitat la qüestió.
Que es pot dir d'aquesta forma?
Sí, jo ho dic absolutament i forma part d'una manera de comprendre que és la psicoanàlisi, la manera d'explicar i de teoritzar sobre com què és un subjecte, com es construeix, quina funció tenen els vincles en la seva construcció subjectiva. I
com serem en el futur i per què no serem d'una manera o d'una altra segons el que hem viscut?
A veure, diríem com serem no en els detalls o en les peculiaritats, sinó en els grans aspectes del ser.
D'acord.
Els eixos fonamentals.
D'acord. Aquí la funció materna té un paper més primordial que la paterna?
És primordial en el sentit de primari.
D'acord.
És més primari. A veure, una mare normalment en els primers moments, en els primers dies, les primeres setmanes, pràcticament no pot pensar en una altra cosa. Està absolutament com absorta. Normalment dirà perquè és que el nadó no li deixa, o la reclama o li passa. Però també
quan dius absorta vols dir entregada?
Entregada, exactament. Sí.
El pare no, o qui exerceix la funció paterna no. No amb aquesta intensitat.
No amb aquesta intensitat, no amb aquesta significació i transcendència pel nadó, perquè el pare ha d'anar venint. En altres, el del pare, a part de ser genètic, també és cultural. El pare és encara més cultural, no? Hi ha... ara perquè sabem moltes coses. Podríem, en altres moments els pares eren, per exemple, el pare més tots els tiets i tots eren pares. Au, mira, molt bé i fantàstic. En la nostra aquí comencem, en la nostra ha anat variant tot molt, ha anat canviant,
però podríem dir ara més o menys que els pares s'han anat incorporant aquests primers moments.
Aquí està. Diríem, perquè el vincle, o sigui, les diferències biològiques, és a dir, el fet que el nadó hagi format part de la mare, és que és fort, és una cosa molt forta, rica. És a dir, la vinculació entre el nadó i la mare és intrauterina també, o sigui, és anterior al naixement.
Va més enllà del que veiem, vaja.
Sí, exactament. Les mares embarassades somien, veuen el seu fill, se l'imaginen, estan... els pares, no és que no, però té una altra intensitat, des d'un altre lloc.
D'acord, doncs a partir d'aquí, funció materna i funció paterna, i ara el que ve, com ja saben, amb en Roman no té res de maximalisme, sinó són reflexions.
Sí.
Un home pot exercir la funció materna?
Sí, pot, com a funció.
Com a funció.
Sí. Què farà, diríem, no? Alimentarà, estimarà, es preocuparà, interpretarà, li farà, diríem, li donarà sentit i significació a les coses que venen d'aquell nadó o d'aquell fill o filla, diríem, com ho faria una mare. Amb la qual cosa, aquí tenim un home fent funció materna, que ja està bé, no? Que ja, vull dir que ja està bé, diríem, de vegades agafen ganes de dir no hi ha res com l'autèntic i lo directe i lo natural.
De vegades em fan ganes
Sí, sí, que són com tentacions, però també és cert que de vegades això que ve de tan natural, per exemple, la mare biològica, diríem, segons les circumstàncies que tingui, tampoc és el millor. O sigui, més li val tenir un home en funcions maternes que no la seva pròpia mare biològica, que pel que sigui no està en situació de ser per aquell nadó.
Estem parlant de la circumstància ideal, eh?
Exacte.
I la circumstància ideal és que el nadó, que quan naixem algú estigui per nosaltres.
Sí, no, a veure, aquesta no és la ideal, aquesta és la...
essencial.
Exacte, la condició sine qua non.
D'acord.
Sine qua non, és a dir, si no hi ha algú allà...
que estigui per nosaltres.
No hi ha nosaltres possible. No hi ha manera de sobreviure, no té sentit, no hi ha manera d'existir. Mm-hmm.
De sobreviure com a ésser humà, eh?
Sí. Però inclús la vida, eh?
O sigui, d'acord. Per allò que per l'exemple que posaves
sí,
abans.
Sí, exactament.
D'acord.
Aleshores, que lo seu, lo diríem lo més directe, lo més natural, lo més, lo que està com a espècie és això, és la vida intrauterina i a partir del pare el reconeixement del nadó de la seva mare.
D'acord. T'ho preguntava perquè fins a quin punt és fonamental o no el fet biològic en això.
A veure, no és tan fonamental com la funció. D'acord? Perquè diríem, cas, les adopcions. Nanos i nenes que han estat adoptats de molt petits.
Que van tenir una mare.
Exactament, que van tenir una mare biològica i que després van tenir una mare a tot nivell, diríem, mare no biològica, però diríem fora d'això molt mare o tot lo mare que cal ser o que es pot ser.
Sí.
Que diríem justament és pur desig. Aquí la biologia no entra.
No pot fer res més del que...
Exactament, normalment solen ser en molts casos quan la biologia denega no, la possibilitat de l'embaràs.
D'acord.
Per part d'un o per part de l'altre. No, és a dir, sigui perquè la dona no pot o sigui perquè l'home no pot.
Vet aquí el conflicte.
Sí.
Amb una persona que arribarà a saber, i alguna ocasió tu ens havies comentat, que la crida biològica apareix en algun moment de la vida, o bé perquè la persona s'ho pregunta en el seu entorn més proper, o bé pel que sigui, hi ha dues mares.
Sí.
I el tòpic ens vindria a dir, bé, quina és més mare que l'altra? O si la persona pot arribar fins i tot a tenir un problema moral, una dicotomia moral de dir, bé, què fem?
Sí, què faig? Efectivament. Té, implica un cert conflicte.
Tot i que ho has deixat ben clar, La mare és qui fa la funció de mare.
Efectivament. Aquesta és la mare. Ara, diríem, això que normalment...
Diguem-ne que dit així, no és que denegui absolutament, però que no prioritza el fet biològic.
Exactament.
Com, no sé si el nostre entorn cultural l'ha prioritzat sempre, no? Llavors som la sang de la meva sang, etcètera,
sí.
I totes aquestes coses, no?
Sí,
d'acord.
Que està molt bé la sang, ningú
diu que no. Ningú diu que no, Però la mare és qui exerceix la funció de mare.
Efectivament. De vegades es veu, justament quan hi ha mares biològiques, que els costa molt fer aquesta funció materna i l'acaba fent alguna altra a la família, l'àvia, per exemple. Ara va haver el naixement d'aquesta nena de 10 anys que va ser mare,
sí,
no? I pare
sí.
Que tenia 14.
Sí, perquè hi ha exemples per tot, des d'aquelles senyores a l'edat d'uns 60 anys o així que han tingut una criatura, o aquesta nena que ha generat també un altre debat amb 10 anys.
Sí, salvant totes les distàncies. Perquè el de la nena aquesta de 10 anys és justament molt natural. Des de la nostra cultura diríem excessivament natural.
D'acord, molt natural perquè la natura ho permet.
Exactament, per la natura. L'altre és contra natura. El de 60 anys és contra natura. És a dir, això són llicències que es permet la ciència i que, diríem, no em vull cebar molt amb la qüestió, però és una forma d'experiment. si volem mirar així.
Però t'ho preguntaria, una senyora de 60 anys, si vol tenir una criatura, no té el dret a tenir-la?
A veure, si dret en tenim per dret legal, deu ser que sí, perquè no suposo que això no és il·legal. Ara, èticament, quin sentit té? Diríem que un nadó vingui al món amb una mare de 61, no? Perquè ja quan vingui, sí. I que als 10 anys tingui una mare de 70. Sobreviurà, viurà, igual serà més feliç, això és el difícil de dir. Però, diríem, tot això promocionat per la ciència, són ganes també, no? Són ganes, potser aquesta senyora o sigui no sé què fan ganes de dir, li tocaria també fer-se un bon psicoanàlisi i esbrinar com és que ha arribat a aquesta situació, què li ha passat a aquesta senyora, no? Que és, dic, perquè això és més una necessitat de la senyora que no del nadó. Inclús diríem, seria diferent si fes una adopció, seria diferent, em sembla, que no, diríem, ser assistit per la ciència per produir el miracle.
D'acord.
El miracle de la ciència.
10 i 34, ho posem una mica més complicat. La mare és qui exerceix la funció de mare. Sí?
Normalment, diríem, més freqüentment, sí.
Sí.
Sí, sí, més freqüentment és així.
D'acord. Si un home exerceix la funció de mare, és una mare?
Funciona com a mare, no és una mare, clar. No és... Però diríem, els efectes...
Els efectes?
Els efectes sí, funciona com... El mateix que...
Ho dic per si sí. El professional ens dirà sempre que aquí es tracta de valorar la qüestió des del punt de vista dels efectes. No de qui ho exerceix, sinó de l'efecte de la funció. És a dir, que s'ha de valorar és si la funció realitza o no, més enllà de qui la realitzi.
Clar, sí? Efectivament, el que realitza és la funció. És a dir, el
si la fa un home, si la fa una dona, si la fa...
A veure, tenir el títol
sí.
no serveix de res. És com dir que tens el títol, no sé...
Sí, sí. Com si estàs casat i d'allò... I
no has posat mai dos totxos junts, sí. No has fet cap planell. Què més dona que siguis arquitecte? Aquí sí, la funció és el que determina. És el que fa l'òrgan, diríem, no? La funció fa l'òrgan. Si no, és una cosa atrofiada. Ara, el tema de les adopcions, que deu ser una cosa, a més, fa pensar, no?, com antropològicament molt antiga, no? És a dir, que hi ha moltes espècies animals que no existeix l'adopció. Hi ha d'altres que sí. Hi ha d'altres que sí, i de vegades es veuen escenes això commovedores, no sé, entre gossos i gats, per exemple, que inclús són interespècies.
És a dir, que allò que a vegades ensenyava Walt Disney tenia una raó d'existir, l'adopció del fort davant del baby, etcètera, etcètera.
Sí. I diríem, i de que la...
De fet, ens has conciliat una mica, perquè aquí, escolti, pot dir, mira, podeu quedar tranquils, perquè vingui el nen o la nena que vingui, si algú està per ell, té bona part... diguem-ne, de la seva vida resolta, si algú veritablement està per ell, com s'ha d'estar.
Efectivament.
Sigui qui sigui,
sí.
Sí.
I diríem perquè...
Aquest... Que partint d'aquest pressupòsit, diguem-ne, que salvem molts tòpics i moltes vegades discussions.
Sí, diríem, salvem l'obstacle de la biologia. Sobretot perquè, diríem, aquestes mares o aquests pares que estan en funció...
No excloent-la, però...
No excloent per res, però diríem, però sí que nosaltres som un ser biològic, però som molt més que sers biològics. Justament, per exemple, podem ser mares o pares de pur desig. És a dir, només pel intens desig de ser-ho. El que segurament no podrem ser és per obligació. Si poséssim per cas les infermeres aquelles de l'hospital, si els haguessin dit, bueno, mireu, us donem un plus de 100 euros
per
fer això, i no sé, tampoc anirien bé. És a dir, allà es va comptar amb que aquelles infermeres...
Veritablement.
Exactament, ho sentia i se n'adonaven i estaven tots preocupadíssims pel que passava amb els nadons. I el fet de poder fer-ho, bueno, encantades de fer-ho i realment amb gust, amb ganes.
Ara gairebé no? Això es podria extrapolar, Hem de fer aquelles coses que sentim veritablement la necessitat de fer.
Bueno, quan diríem les que... Quan més ho sentim i més ganes tenim, sempre sortirà tot millor i es portarà més bé que quan és obligació pura i dura, o... que a veure, que també hi ha coses que són així, no, no? Però és com tot, fins i tot la feina, o treballar, bueno, salvo excepcions, no? La majoria han de treballar. En què? Bueno, quan més s'acosti això que a tu t'agrada fer o que tens habilitats per fer-ho i que t'omple, pues més, no? Amb més ganes ho faràs i millor et sortiràs. Què passa? Quan el que sé i és cert és que sempre pressuposa un cert fracàs quan la funció l'exerceix un que no és, diríem, el titular, per dir-ho així, perquè pressuposa algun element traumàtic. Algo va passar, no? Mai és un caprici, o perquè sí, o és una cosa que... Ah, mira, és que em vaig oblidar que tenia un fill. No, no, o sigui, aquí passa algo que, bueno, que forma part o formarà part...
Vols dir que en algun moment qui exerceix la funció de mare o la funció de pare pensarà que la circumstància que viu va produir-se arran de...
Sí, ho saben, ho pensen... De vegades pot generar més o menys conflictes.
És a dir, de la mateixa manera que el fill o la filla o aquell nen en adopció o aquella nena en adopció ho pensarà en algun moment d'on ve i on va i on és, tal, qui exerceixi la funció materna o paterna també ho pensarà en
també,
algun moment.
També ho pensarà, i de vegades, per exemple, els pares adoptius, no sé, tenen moltes dubtes, interrogants, inclús fantasies respecte als ancestres de sang, diríem,
com serien, com deixarien de ser.
Exactament, sí, aquest, imagina't com seria el seu avi
o com seria son pare o com tal.
Exactament, que són, imagina't, imponderables o coses molt difícils de saber. Però la pregunta no és una, em sembla que no és una crida de la biologia, sinó és una crida de la necessitat de saber dels orígens. És a dir, per saber qui soc, tinc que saber una mica d'on vinc. En les adopcions interètniques això és hiperclar, no? És a dir, si el nen, si els pares són xinos i el nen és, bueno, normalment és al revés.
Sí.
Bueno, o el que veiem aquí és justament adopcions de o russos o de Xina,
sí.
I o de països subsaharians, és a dir, negrets o, bueno, de raça negra, no? Que és, o sigui, és obvi. Pues jo he arribat a veure situacions d'una nena hindú adoptada i no sabia que era adoptada i tenia 10 anys, per exemple, no? I els pares eren blancs com la llet i anglesos, vull dir, i la nena vivia, diríem, o sigui, negant, o sigui, fent uns esforços terribles per no veure lo innegable, no? És a dir, algo que al mirar, fent la foto de família, ja quedava clar que alguna cosa ja...
O sigui, que de la mateixa manera que necessitem que algú estigui per nosaltres quan hem acabat de néixer, necessitem saber d'on venim?
Sí, la pregunta
és fonamental, això també?
Sí. Necessitem posar algunes, poder fer-les, poder plantejar-se-les.
Encara pugui semblar una bestiesa, És a dir, puc estar molt bé amb les persones que estan amb mi, però necessito saber.
Sí.
I diríem, encara que pugui ser un passat traumàtic, encara que pugui ser...
Bueno, aquí tenim, o sigui, aquí és on entra la llibertat, no? Diríem que aquesta necessitat no està igual en tothom, ni, no? Per exemple, hi ha gent que li dona en un moment de la seva vida, alguns li agafa als 40, uns altres li agafa, no sé, abans, i comencen a viatjar, i comencen a fer l'arbre de la família, i mira, i aquí l'avi, ostres, aquest el besavi que va sortir del poble, anem al poble,
oita,
mira si m'he trobat, ell m'explicava, que és com això, com anar fent connexions cap enrere, sentint-se que formem part d'una estirpe, diríem, no? Que és igual, no perquè sigui noble.
No, d'un arbre, d'un arrel.
Exactament, que ets fill del teu pare, la teva mare, i del teu avi. I que... probablement hi ha algú que segur hi ha coses que són transgeneracionals, no? Que van més enllà.
Home, segurament perquè bona part de la nostra vida també la vivim a partir d'aquella pregunta, i tu de quina casa ets? O de qui ets fill? O de qui tal? No?
Bueno, és que, a veure, els cognoms em sembla que venien així. O sigui, els noms eren els que eren i eren, no sé, Ferran,
que sigui
el fill del Ferrer.
Sí.
O sigui, de fill de Ferrer a Ferran Ferrer, pues ja hi quedava. O el de les colines, o el de les cabres.
Però és a dir, tenim ja un entorn
una pertinença.
Que ens marca. Ah, sí, exactament.
Sí, a formar part de.
De.
O sigui, també necessitem moltes vegades sentir que no som un individu, que la nostra existència ve lligada a l'existència d'altres que ens han precedit. I tenim aquesta cosa tan humana que és la curiositat. I som molt curiosos, i volem saber quan. Bueno, hi ha alguns que...
O sigui que podem perfectament voler viure d'una forma independent, però sí, necessitem,
sí,
sentir-nos formar part d'alguna cosa.
Sí, uns més que d'altres.
Uns més que d'altres,
no és una cosa,
d'acord, d'acord,
que alguns diríem en dir, sí, no, ja sé, mira, el pare, la mare, l'avi, no?
Sí.
Ja està, ja m'ho sé,
d'acord,
i ja tinc prou.
Igual que en casos extrems, suposo que hi ha persones que fins i tot poden negar, per les circumstàncies que siguin...
Sí, m'és igual. Podríem dir,
no m'interessa gens parlar amb aquesta persona.
Exacte, ja veus, jo sóc jo i ja estic bé amb el que tinc. I, bueno, i si li funciona, fenomenal. No hi ha cap obligació, diríem que sigui d'una altra manera. Però què és el que passa? Que diríem que en el cas de l'adopció això està molt més marcat, molt més subratllat. Coexisteixen tota la infància i tota l'adolescència amb aquesta qüestió. I aquí, bueno, depèn tantíssim del paper que facin els pares. No?
Ah, és que ara tampoc suposo que això deu ser molt mesurable, no? És més difícil ser un pare adoptiu que un pare biològic?
A veure, no sé si dir difícil, però complexa probablement sí. És a dir, que aquí està introduït...
Hi ha més reptes, hi ha més...
Exactament, hi ha més coses, més components, més reptes. Altres conflictes que s'afegeixen als que ja estan de per se en qualsevol relació paterno-filial i en qualsevol desenvolupament o construcció d'un ser, no? D'un nen o una nena. Hi ha un plus, uns extras amb els quals se l'ha de lidiar i que tenen, diríem, un fonaments un tant traumàtics que hi ha dolor, hi ha algun tipus de ferida en allà, no? De vegades, o sigui, es veuen els nens adoptius que van buscant ser estimats, per exemple, no? I dius, ai, que és seductor el nen. No és seductor. El seductor vol agradar, vol sentir-se maco, necessita sentir que l'estimen. Diu, però tu m'estimes. No? Però o sigui, coses al·lucinants de vegades, que demanen petons.
Vols dir preguntes d'aquelles
que
desmunten a qualsevol. No?
Sí. I rai quan ho poden preguntar i ho poden dir, que ja estem però que molt bé, perquè moltes vegades això és molt, molt inconfessable, molt difícil d'expressar, molt difícil de... I què passa? Que els pares adoptius han d'ajudar i han de prestar-se a tot el procés d'interrogació respecte als pares biològics, a normalment a una informació que en tenen relativa, de vegades si en tenen més informació, confrontar-se amb la qüestió de fins a on donar-la i fins a on no, com li haig de dir que la seva mare...
Vaja, com si en algun moment se'ls hagués de sotmetre o la vida ho sotmetrà un tercer grau.
Sí.
Perquè és clar, ens deies fa un moment és mare qui exerceix la funció de mare, però sí, des d'un punt de vista del comú de la societat això es veu d'aquesta manera, o la mare és, doncs, com diu la frase feta, la mare que et va parir.
No, jo crec que en general es veu molt clar que diríem qui fa de mare de veritat. Em sembla que això no està,
no,
com molt,
no,
acceptat.
Està com molt acceptat.
Sí. A veure, en una societat en la que s'ha acceptat que diríem que dues senyores poden adoptar i dos senyors poden adoptar, està molt clar que és una societat que comprèn o entén
la funció.
Exactament, que la funció pot ser desplegada per persones d'un sexe que no, en principi, no entra en no coincideix en lo biològic, no? És a dir que sí, estem com a mínim molt tolerants.
D'acord, i l'especialista no qüestiona gens això, només diu que s'enfrontaran a un procés més complex.
Sí, que han de dirimir més qüestions, sobretot per la qüestió identitària, per saber qui són. Diríem que després, per exemple, una altra situació més freqüent, perquè diríem... Hi ha situacions més excepcionals i que són més noves, que és la de parelles del mateix sexe, no?
Parelles
parentals,
de fet.
Sí. No, de fet. No,
de fet, tot el mateix sexe, sí.
O casades.
O casades, sí.
Justament, ja no és una qüestió de fet. Aquesta és l'altra. És una qüestió de llei. Si un mestre ve i diu Els nens venen del papa i de la mama. Podríem denunciar, diríem, tècnicament està, és fals, no? No és cert el que diu, perquè els nens venen també o estan, diríem, els papes, poden ser dos papes, dos mames, o un senyor i una senyora, perquè legal, ja no és de fet, és legalment que és així. El mateix que la relació no només és de fet, no es legalitza la relació de fet, sinó que s'incorpora el matrimoni com a element legal també entre homes i dones, que és diferent.
D'acord, tot i que algú pugui tornar aquí a argumentar, bé, el fet biològic de la creació d'una vida, que bé.
Ja veus el fet biològic. D'acord.
Sí. Deies, però, un cas més comú i no tan excepcional.
Això, és el de les noves parelles. És a dir, si, un altre cop, una llei, la del divorci, de fa molts anys, molt exercitada, bueno, hi ha moltes parelles que es divorcien, no? Se separen, es divorcien i clar, es refan, i clar, i poden des de tenir més fills fins a no tenir cadascú els seus, però aquí comencen a haver-hi funcions, no? És a dir, també, no sé, si una senyora que té fills separada té un company d'anys que diríem aquest company, pues, segons com, no necessàriament ni forçosament, però segons com, farà funcions paternes. No serà el pare, perquè el pare ja té, i a més exerceix de pare i fa pare, i el veu, i... però encara, l'altre farà alguna cosa de funció paterna.
Encara és més complicat, això?
No és més complicat, no? En principi no. A veure, depèn com es porti, com tot. Diríem, què implica això? Implica...
ja ho sé, que avui estem molt en comparances, un fill i una filla adoptada, sí. D'un fill i una filla d'una parella divorciada.
Sí, és molt diferent, és molt diferent.
Molt diferent,
sí,
eh?
Sí, aquí diríem, en principi, el que queda més clar és que la situació que pateix el fill és per un conflicte entre el pare i la mare, del que normalment, i poc bé que vagin les coses, el nen o la nena no sent cap culpa. O pot fantasejar, diríem, però diríem que no és una qüestió que...
Que senti com a responsabilitat
exactament,
pròpia.
Exactament, ni com a responsabilitat com a causant, pròpia.
Com a causant o com a...
I diríem... Bueno, o és... Bueno, em sembla que en l'adopció és més fort, és més transcendental, és més total... ja no diem quan canvien de país, no? Imagina't, o d'hemisferi, o de cultura,
de realitat, de clar, tot plegat.
És tot molt diferent. I normalment no hi ha pèrdua del pare, tampoc el perd, no, ni per el pare ni per la mare. Això és el que moltes vegades, en plan negador, se li diu al fill, no, si t'entendràs dues cases, no, dos pares, dos mares, tot per dos, saps? Diu, que bé, no, que bé no, a veure, perquè no és un bé, com va dir una nena de 8 anys, diu, hauria d'haver-hi una llei que prohibeixi que els pares de les nenes de 8 anys es separin. A veure, què és això? No? Com poden permetre aquest tipus de coses? Aquests dos que es pensen, que com no es porten bé, no sé què, em deixaran a mi aquí plantada? Si això no es fa, això hauria d'haver-hi algú que prohibís. No, és sensacional.
Pot haver una mare i dos pares d'un matrimoni
divorci?
I pot haver dues mares i un pare.
Sí. És cool. Però anem a dir. Mare hi ha una. L'altra fa funcions. Perquè són més parcials, a més a més.
Són
parcials, són... I diríem... Perquè justament el refutut és si hi ha dues mares, o pretenen haver-hi dues mares. Perquè això és la guerra. Perquè no hi ha cap mare.
La guerra de veure qui pot més.
Clar, i a veure qui és més mare i de qui, i mi niño. A veure que... I òbviament no hi ha cosa que pot treguir més de polleguera a una mare que pensa que algú li està fent ombra o li està fent la competència. Léase la senyoreta de la llar d'infants. Que no es passi de carinyosa i d'entendre a mi niño i no sé què, perquè ens les tindrem. O sigui, tu cuida, però...
Amb els pares no passa tant, això?
No tan intensament, potser, però també, cuidado, no, un pare no li vulguis tampoc pisar molt el terreny perquè o sigui, mossegarà.
És a dir, 10:53 per tornar al punt de partida. no pot haver dues mares. Algú fa la funció de mare més que qualsevol altre.
Exactament, exactament. Sí? Ja ho, sí, sí, sí.
És a dir, pot haver dues persones que facin la funció de mare, però una d'elles la farà d'una manera sí. absolutament, diguem-ne, essencial per al fill o la filla.
Sí, diríem que no poden ser simultànies, no? Perquè o hem de posar, diríem, no. algun adjectiu que vingui després, no? Mare biològica i mare a seques, perquè l'altra és que és a seques, no sé, no és mare, no? La que fa la funció plenament, absolutament, no com una part delegada o com un tros delegat, En certa mesura, i quan més petits són els nens, també hi ha una certa delegació materna a la mestra.
Mare és la que fa la funció plenament.
Exacte, exactament.
Fiquem l'adverbi, fiquem el plenament.
Sí, el plenament.
I després... Sí.
Quan plori, quan senti mal, on anirà a refugiar-se és allà. De vegades hi ha relacions difícils, materno-filials, i per exemple recorre més al pare... O però quan té molt de mal, o quan té molta por, o quan passa, doncs se'n va la mare corrents, ja com aquí se li passen, diríem, les distàncies o les diferències. No? Qui faci la funció, no necessàriament té que ser biològic.
Qui faci la funció,
sí.
Com a plenament.
Plenament,
punt.
Sí, sí, sí.
Seguirem amb aquesta qüestió perquè, com poden comprovar, ens movem també en uns entorns i en uns contextos mm-hmm. on les funcions... diguem-ne,
sí.
A vegades suposo que s'han de què? Limitar, repartir.
Hi ha una multiplicitat d'escenaris, no? Que són els de la nostra conjuntura actual, o el nostre moment cultural.
I per tant, algú ha de saber qui també renunciar a alguna cosa o no?
Bueno, pensem-ho.
Pensem. En una setmana ens tornarem a retrobar a 10 i 55 minuts des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barravets número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.